que Pere Aragonès no tingués un altre cop la majoria necessària per ser president. Els copaires, els juntaires, volien dir, demanen paciència i els d'Esquerra responsabilitat. I avui també us expliquem que la vacuna de Johnson & Johnson arribarà a la Unió Europea a partir del 19 d'abril, segons ha informat el mateix laboratori nord-americà. La vacuna de Janssen, que és monodosi, va rebre l'autorització de l'Agència Europea de Medicaments a mitjans de març i la Unió Europea ha precomprat 200 milions de dosis. I canviem de qüestió perquè els funcionaris del Servei Estatal d'Ocupació, el que es coneix com el SEPE, estan convocats aquest dimarts a una segona jornada de vaga. Després que la primera, celebrada el dia abans, hagués tingut un seguiment del 30%, segons el sindicat USO. Els treballadors protesten contra la manca de mitjans materials i també humans. I canviem novament de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han detingut un atracador multireincident que va robar, ara descoberta, en una botiga d'alimentació de Nou Barris de Barcelona i va amenaçar el treballador amb un ganivet de grans dimensions. L'home tenia nombrosos antecedents policials i ha ingressat a presó. I us recordem que Ràdio Estel et convida a passar la Setmana Santa de la millor manera possible. Per aquest motiu podreu seguir en directe per aquesta emissora aquest dijous sant la missa del Senyor des de la Catedral de Barcelona a les 7 de la tarda i divendres sant a les 3 de la tarda el sermó de les 7 paraules, també des de la Catedral, i a les 5 de la tarda l'acte litúrgic de la Passió del Senyor, també des de la Catedral. I un apunt pel temps. En general, aquest matí fa una mica menys de fred que ahir, tot i això a Girona la mínima ha arribat a 1 grau i a Olot i a Cardona a 2 graus. En general, avui farà un dia de sol. Fins aquí la informació, com sempre ens actualitzem, d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Per donar esperança a qui més ho necessita, per la solidaritat i el compromís, per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat, pel suport que ens has donat aquest any, gràcies. Càritas, cada gest compta.
Ai, que bé que ja sigui primavera! Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Aquest dijous sant, a 6:45 de la tarda, la taula de l'Evangeli. I a les 7, la missa de la Cena del Senyor, en directe des de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. La Setmana Santa amb tu, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Benvinguts a Cinquenters.
Cinquenters. Sergi Mas.
Bon dia. Aquí Sergi Mas, a la producció executiva Estefania Burgos, al control de so Toni Huguet. Estan fent uns dies molt macos, francament. Sempre acostumem a dir carai, Setmana Santa, plou i... Bueno, estan fent dies molt macos, però envers a la pandèmia no sóc gens optimista pels dies que s'acosten. Hi ha un munt de gent, i jo crec que cada vegada més, segurament és la gent que surt als diaris, però és que cada vegada surt més gent als diaris incomplint les normes de la pandèmia. Incomplint les normes que ens dicten les autoritats. Em temo una quarta onada i anirem tots a pastar fang. Amb aquest esperit optimista, iniciem avui els Cinquenters, amb una entrevista amb un realitzador, Juan Gregorio Rodríguez, a més de bona persona, i recuperant aquelles seccions d'empreses solidàries que, arran de la pandèmia, miren de fer un cop de mà a la ciutadania. Gràcies, família.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Les 10 i 12 minuts al matí, Juan Gregorio Rodríguez, més conegut per Juanje. Què tal, Juanje? Bon dia.
Bon dia. Què tal? Com estem?
Com estàs? Quines ganes de veure't, quines ganes de parlar amb tu. Fa 30 anys que ens coneixem.
Més o menys, no? Del...
30 anys?
30 anys, 30 anys. Del 90.
Any 90, 30 90, anys. Sí. Bien. Ara farà 30 anys. Podríem fer una festa guardant la distància.
No, no cal ja. O sí?
Sí, sempre sí? cal. Vale, una vale. festa sense motius. Jo sóc molt de fer les festes sense motius. Celebrem el programa 112. Celebrem el programa 243. No cal el 200, 300, que està bé, també, eh? Se'm fa raro parlar amb tu sense càmeres.
Sí, sí. I a mi està davant d'un micro, també. Sí? La veritat, me'n costa una mica.
Sí, sí, sí. És la primera vegada que fer una entrevista, no?
No, 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 no. No.
Entrevista per ràdio.
Per ràdio, doncs pues mira, et diré una cosa, que la meva germana
sí,
la fa molts anys...
Hola, Maria.
A Ràdio Milà o així, fent pràctiques.
Ràdio Milà, però de Milà o de...
No, de Milà, d'un institut. De...
Ah, vale,
quan
vale.
Estava estudiant ella. Sí, això mateix.
Vale, sí.
Em va fer una entrevista de ràdio. Vull dir, jo no sé si altres vegades, segurament. He fet molt escrites, vull dir, per... Sí, que demanen quatre preguntes i tal, però...
Perquè habitualment els realitzadors, les ràdios, els diaris, us truquen per fets puntuals.
Sí.
Exemple, final de la Copa del Rei de futbol. Hi ha una previsió de xiulets de seguidors del Barça quan surti el rei. És un exemple.
Sí.
Qui mana? Qui decideix? Qui decideix que surt? Sus ojos. Tu instinto, tu sentido común. I clar, i aleshores hi ha trucades. Escolta, realitzador, què tal? Bon dia. Què faràs? Què no faràs? Clar, sortiu en moments com els rectors d'universitat. Només truquen les ràdios quan és notícia. D'aquí la frase de Cunida... Bueno, no la diré perquè és una mica... No la diré. No la diré perquè ja dic qui va dir la frase. Però bueno, ja la diré un altre dia. Ja la diré un altre dia. Per tant, t'agraeixo que vinguis per parlar de la teva feina, del teu ofici. I no d'incendis que teniu quan heu de decidir, realitzador... Clar, tot el que veiem és pel vostre criteri.
Sí. Sí, el que passa que en aquest cas que has posat, vull dir, és complicat perquè l'ordre normalment ve de dalt.
Quan diem una ordre de dalt...
Sí, clar, doncs mai saps. És conveniente que tal, no pinxes este plano, tal. No sol passar, vull dir, jo per sort mai m'he trobat amb això i he tingut molta llibertat, però sí que sé que hi ha coses, i el cas que tu has dit, has mencionat, està clar, vull dir, hi ha interessos. De totes maneres, el millor manes molt en aquell moment i aquesta persona truca al d'àudio, diguem el que té els nivells, llavors puja, baixa
Tu penses que tens molt poder, però la persona, en aquest cas que hem parlat de la final de Copa, és un exemple real, que ha existit, real, mai millor dit, els darrers anys, que, bueno, hi ha un problema... Bueno, hi ha un problema, no. Hi ha un fet amb l'àudio.
Sí.
No és cap problema.
Sí.
Demostrar la realitat mostrar la realitat.
Sí, després estan les xarxes socials que et posen el vídeo real, tal, i llavors tu quedes com al cul. Perdó.
I et penses que has fet bé la feina.
Sí, molt bé.
Moltes vegades. I el d'àudio que no t'envia el canal del xiulet.
Sí.
No me llega, clar.
No, i a més tampoc, una vegada estàs tu en un control, són tantes coses les que passen que a vegades no te n'adones si el nivell d'àudio està bé, si està malament, vull dir, és complicat. Són moltes coses alhora.
Tu que durant molts anys, Juanje, et dediques a programes d'entreteniment més que informatius,
sí.
Bueno, però Déu-n'hi-do l'entreteniment. Jo t'he vist a tu realitzar El Hormiguero, que és un sprint de 50 minuts.
Sí.
Que... És a dir, tu no pots atendre trucades de mòbil.
No, normalment no.
Clar, això és un... 10, 9, 8, quan comença el 0, comença aquella cursa i no...
no es pot fallar.
No
deuries.
No tindries que fallar, però a darrere tens tota una preparació.
Sí, clar.
Jo sempre dic que la base de tot és un bon equip. Vull dir, si tens bon equip i bona gent, tu sí. tens allò el colchón para caer, no?
Sí.
Entens? Vull dir, sí que és veritat que l'última decisió és teva. I vas a una velocitat, sí, tremenda, no? De decisions, a vegades amb una mateixa frase dones quatre ordres a quatre departaments diferents, no?
Com és això?
Bueno, pues, per exemple, vull dir, tu has de portar el control de les càmeres, no?
Sí.
De fet, el realitzador el que és posa en imatge el contingut d'un programa.
Bien.
Llavors, un contingut és com un llibre, vull dir, tu llegeixes el llibre i tu l'has de desmenuzar de manera que la gent ho pugui entendre i que passi bé, no?
Sí.
Llavors has de decidir càmera per càmera si el plano és més obert, més tancat, un primer plano... Tot això és la narrativa. Llavors, en un moment donat, vull dir, en un directe passen mil coses. Llavors, pues, que entra una trucada, has de saber que està a punt d'entrar aquesta trucada, que l'àudio t'arriba bé. Alhora has de canviar de càmeres perquè el convidat està parlant d'una cosa molt intensa i necessites un primer plano. Has de dir, tanca aquest primer plano. Un vídeo que ha d'entrar i potser no l'estan trobant. Vull dir... em refereixo a això, vull dir que...
Sobretot jo crec que igual has de tenir molt clar, tu has de tenir molt clar que t'has d'empapar de programa, t'has de banyar de programa per saber el que vols mostrar o el que el director, perquè sí. tu ets el realitzador, però no
sí.
el director.
Sí, aquí la diferència, per exemple, hi ha un director i hi ha un realitzador. Vull dir, el director és de continguts, vull dir que és el que vertebra tot el programa, el contingut de programa, i el realitzador és més la part tècnica. Tot el que és àudio, control de càmeres, que la càmera sigui la correcta, organització abans de fer el programa, vull dir, perquè les coses entrin per un lloc, surtin per un altre, o sigui, fas una mica d'escenografia, també. I, clar, tens el director tens sobre. Llavors, hi ha programes que el director és molt més tranquil i tu vas fent, i altres que està a sobre.
Està a sobre vols dir que el tens a dos pams.
A vegades a dos pams.
A dos pams.
O el que és pitjor, ho tens per un auricular.
Sí,
però jo per sort també és que jo he tingut molta sort amb aquesta feina, vull dir, i sempre la gent que jo admirava o volia treballar amb ella, sí. de cop i volta, hòstia, et trobes treballant amb ella.
Sí.
Vull dir, tot això ha facilitat molt a l'ofici. Vull dir, jo em considero molt afortunat perquè he conegut gent que jo estava desitjant treballar sí. amb ells i admirable, i ho he pogut fer. De casualitat o no, bueno,
bueno, o de treballar. Bueno, perquè t'ho has guanyat, també.
Bueno, no sé.
Què és la primera cosa que et fixes quan veus un plató? La llum, la disposició de la taula.
Bueno, és que la primera vegada que veus un plató el veus buit, completament buit. I el que et costa és imaginar-te que allà hi haurà un plató de televisió.
Sí?
Clar, perquè normalment, bueno, pues, veus a l'espai i t'ensenyen a lo millor, segurament el decorador ja ha fet un esbozo de lo que serà el plató, i tu has d'imaginar. Llavors, el primer que veus jo, sobretot, són els tiros de càmera. El primer són els tiros de
càmera. Tiros de càmera. Què és un tiro de càmera?
Perdó. És que...
No. Clar.
Pues no disparas a ningú, no. El tiro de càmera és, diguem, a l'enquadre.
Vale.
Llavors tu imagina que tens un plató, encara que sigui buit, perquè comences el programa i diuen, aquí hi haurà una taula.
Vale.
Vale. Tinc quantes càmeres tinc? 4, 5, 6, depèn del pressupost. Pues bueno, pues, aquesta farà els planos de primer plano, que es vegi molt bé el presentador o el convidat, aquesta farà un plano general, aquesta grua més general. T'imagines tot això, t'ho poses en ment, perquè això determina pues, distància, simplement distància de la taula, la càmera, els espais. Tot això, després ja comença a ser físic, tota la part de decoració i tal, sí. i ja entra pues, el tema d'il·luminació i tal. Demanes un disseny d'il·luminació a l'il·luminador, vull dir que és una part també de la part del realitzador, de dir, pues, vull un to més càlid o més fred, o en aquest moment m'has de canviar les llums, i bueno, bàsicament és això. Jo, però això, sobretot, a l'entrada és dir, d'on van les càmeres i...
Vale. Veiem sovint els títols de crèdit, quan veiem un programa de televisió, posa realitzador, Juan G. Rodríguez, ajudant de realització. Mm. Aquest, què fa l'ajudant? Fa la feina i tu fas...
Aquest és...
La feina més còmoda, i l'ajudant es menja marrons...
L'ajudant...
Ha de ser una persona de màxima confiança?
Ha de ser total confiança.
Total confiança.
Vull dir, ha de ser... És que és la part... És el teu salvador de tot. Vull dir, perquè són els teus ulls. Vull dir, tu, a la que entres en un... El que et digui, aquí normalment la gent pensa que el realitzador és el que està punxant les càmeres, jo, de la 4 o la 3, la 2, sí, tal. Aquesta és la part del moment del directe. Abans hi ha hagut moltíssima feina d'organització de coses. Vull dir, si no tens un ajudant que sigui que et tregui marrons, vull dir que tu tens tots els marrons del món i tu... Sí. Ho delegues molt en l'ajudant.
Sí.
I l'ajudant és la persona que en contacta, que si un vídeo no està per X motius, jo no tinc saber quin motiu és, ell s'ho menja. Jo vull que estigui al vídeo, m'entens? Vale. En aquest cas, vull dir, organitza tot. Jo, per mi, és fonamental, vull dir, no existiria. Sense ells és impossible fer un programa.
Tu has estat ajudant de realització? És a dir, que això és molt piramidal?
Sí, jo hi he estat, el que passa és que vaig estar molt, molt poc temps. Vull dir, jo, per circumstàncies que a més coneixes bé, l'època de Força Barça i tal, jo he sigut molt, molt, durant molt de temps operador de càmera.
Mm-hmm.
Llavors això m'ha donat una mica de saber el que és la realització, no?
Tu famoso ojo.
Ahí está. Sempre mirando.
El ojo de Juan G.
Llavors... Jo la part de... Jo vaig passar a fer els sketchos de Força Barça, a realitzar-los, a l'hora que feia també de càmera,
sí,
no?,
sí,
d'operador. I, bueno, per una sèrie de circumstàncies va arribar un moment que una persona em va donar l'oportunitat de realitzar un programa en directe. Llavors, te tires al ruedo, com es diu, i bueno...
Hi ha molta diferència, no?, entre que és ser operador de càmera i fa el salt a la cabina.
Sí, sí, sí.
Sigui, dir, vinga, va, ara ets tu que de portar una càmera acabes decidint que la gent vegi això.
Sí, el que passa que és molt natural. Vull dir, és un pas natural perquè tu ja tens una experiència i saps, com càmera, saps el que et demana un realitzador. Vull dir, que parles el mateix llenguatge, no? I com realitzador no demanaràs coses impossibles a un càmera, perquè tu l'has passat i saps que no pot ser. Vull dir, per això jo dic que sempre que aquesta feina és molt important començar des de molt a baix, com totes, diguem, no?
Sí, sí,
però vull dir que moltes vegades de la universitat i tal, a mi pots sortir amb un bon títol de realitzador i no has passat per una sèrie d'etapes d'aquesta feina que potser tindries que conèixer molt a fons.
Segurament. Quan veus televisió a casa...
Mm.
Ets espectador o ets crític? I dius, ala, vaya plano. Se t'escapa la vena crítica,
sí,
i ostres. Sí?
Se m'escapa molt. Sí. De fet, moltes vegades em dius que de què han hablado i dic...
No sé.
Em passa amb les pel·lícules, també.
Ah, sí?
Sí. Sí,
amb les pel·lícules?
Sí, sí. Jo veig una pel·lícula i acaba i diu, oye, mira lo que han dicho. A mi jo no sé, però, hòstia, el traveling estava de conya, el plano estava guai.
Se ve el croma.
És molt crític.
Quan parles de preparació, evidentment els preparatius són bàsics a qualsevol model de televisió, sigui un partit de futbol, sigui, bueno, ara parlem d'un partit de futbol, per exemple, sigui un informatiu, sigui un programa d'entreteniment.
Sí.
Entens que hi ha cert marge certa cintura quan estàs realitzant un programa de entreteniment, de desenfado, per exemple, Tonteries les justes.
Sí.
Les justes, que va ser una bomba.
Sí,
va ser una bomba de programa.
Sí, sí.
A un horari una mica en desús, llavors, que era 3 de la tarda, més o menys, aproximadament, i surten 4 bojos allà, Florentino, Ana Simón...
Dani Martín.
Dani Martínez i... bueno, ja està.
Sí, en Tonteries, sí.
Clar... Hi ha moments que a la cabina us esteu pixant de riure.
Sí.
Com aguantes aquest moment de memeo amb vamos a la dos?
Bueno, pues aguantes fins l'últim moment i a vegades per això està l'ajudant. A mi m'ha passat que l'ajudant del Tonteries les Justes,
sí,
David Fernández Rivas,
gran
que
David,
ahora realizador fantástico del Hormiguero.
¿Lo fa ell ara?
Sí. Allà la productora, a Cité y Acción, que de Jorge Salvador, que va estar la setmana passada,
som
dos realitzadors, vull dir, ell està fent l'Hormiguero i jo faig els nous formats, programes, i a l'Hormiguero tant en tant també. Bueno, doncs llavors, quan estàs pixant-te de riure, per dos vegades li vaig dir, ponte, no puedo. O sigui,
ahí te vas.
No, me tiro al suelo porque no podía parar de reír. Vull dir, és així...
Perquè... Cosa que no vols fer un TN, clar.
No, amb un TN, no, també és que el contingut del TN és un altre.
No, estic pensant de portar aquí la meva exdona, Patricia Artigas, realitzadora del TN Migdia des de fa 14 anys. Mira, farem la paritat, realitzadora, clar. Bueno, Patri, un dia vens aquí, parlem de les nenes i ja et passo t'entrevisto.
Lo de tonteries, la veritat és que és molt diferent, un informatiu...
Però com és això de sigue tu?
No, això va ser puntual, vull dir, no recordo exactament el què, però va haver un moment al Tonteries, hi havia un guió...
Hi havia un guió.
Més o menys. Llavors feien el que els sortia dels nassos. Llavors, és la realització més dinàmica no pot ser, vull dir, perquè has d'estar pensant i has de seguir el que estan fent. I sobre, jo tenia una càmera al control de realització, a la qual a vegades...
Ah, clar, tenia allà...
Sí. Llavors, a vegades... Un gran hermano,
no?
Sí, sense guió i sense preveure, deia, bueno, Juanje, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? Pínchate. I deies, hostia, me tengo que pinchar y decir algo que sea más o menos gracioso y sí, que quede bien. Y era el peor momento de todo. Y lo que te decía de estar riéndote, de no parar de reír, y decir, David, ponte un momento, ponte, que yo acabo de...
Me recupero.
De recuperarme, sí, sí.
Es curioso, ¿eh? Hi ha lecturas últimament que diuen, bueno, la televisió le quedan 5 años, 6 años, la sí, televisió... Tu creus en això?
A mi em dóna por.
Sí?
A mi em dóna por perquè, i sobretot després de passar tota aquesta experiència de la pandèmia i de nous formats i que tu pots estar a casa i pràcticament quasi... Bueno, de fet, s'han fet els programes des de casa.
Sí.
Vull dir, això és una cosa que ara ens acostumem i ho podem pair bé i no passa res. Potser aquest temps... Això pot durar? Espero que no. Perquè si no, no solament... Sí, hi ha molta gent que es queda al carrer.
Sí.
Vull dir, un equip com, per exemple, l'Hormiguero, poden ser 80-90 persones treballant. Vull dir, pensa que si això acaba sent 4 cameretes a casa, pues sobren, solament sortiran els que estan davant i una o dues persones. Vull dir, això em dóna por. Jo no sé per on anirà, espero que no... La veritat és que tot evoluciona. Ara, també tens programes típics i tòpics de Telecinco que continuen funcionant. Vull dir que, no sé, és molt difícil. Vull dir...
Això que et diuen, per exemple, diuen, ostres, un cas concret. Per exemple, Anna Simón. Gent que a la càmera l'estima.
Sí.
Que dius, és que se puede poner una verruga
sí.
en el moflete. Anna Simón, és que ja està.
Sí. Jo dic una cosa, d'Anna Simón,
sí,
quan més guapa està, és a primera hora del matí sense maquillar.
Vull dir, és... Jo no l'he vist a aquesta hora, també t'ho dic.
Bueno, per qüestió de feina, m'entens?
Vale,
a primera hora queda, saps? Vull dir que...
Sí, ja.
No, però allò que... quan
venia... M'agradaria, Anna Simón. Aviam si pots venir per aquí.
No, és que és gent que sí, la càmera estima la càmera, no sé. Però és que, de veritat, l'Anna, vull dir, a primera hora del matí venia a la reunió, tal, sí, que, tal com venia de casa i deies, hòstia, és que és molt guapa. Vull dir, no...
I això passa amb ties i amb tios, evidentment.
Sí, no, evidentment.
I hi ha gent que potser a la vida real té un físic, una cara normalita i que es posa davant d'una càmera i dius...
Sí.
¿Qué tienes?
Sí.
Ja sé que és mi caso, ja
sí,
ho sé.
Sí.
Però no, és veritat, eh? Això, què té la càmera? Una càmera que no té filtres, una càmera que no té una mitja, tipus Sara Montiel.
Pues...
Què té aquest invent meravellós, sí, ho dic, meravellós de la càmera?
Jo no sabria dir-te, no, però sí que és veritat. Jo crec que és la persona. Vull dir,
és la persona.
Clar, a veure, tu amb un plano també pots ensorrar una persona, por muy Anna Simón que sea.
Entens? Sí.
Vull dir, tu poses en angular, vull dir, allò que coge mucho, sí, mucho espacio,
sí,
la acercas mucho, deforma la cara, i dius, hòstia, que fea és. Sí. I sigues siendo... continues sent la mateixa persona, no?
Sí.
Vull dir, però hi ha gent que té aquest carisma ja, si t'ajuda una mica a maquillatge i tal, fa molt la soltura, la naturalitat. Vull dir, això, vulguis que no, a vegades dius, sí, és guapa, és guapo i tal, però, hòstia, t'atrae un altre tipus de cosa, no? I és la soltura que tingui davant de càmera.
Això ho veus tu al primer minut. Mira, presentarà el programa, doncs, jo què sé, crec que hi havia una argentina, el Tonterías les Justas, una noia argentina que es va incorporar més tard.
Sí, Romina, no, va ser el primer, Romina Beluccio.
Romina Beluccio, sí.
Actual esposa de Guti.
Ah,
sí. Que no és notícia, esto,
No, no, ja sé que no és primícia, ja. Però, bueno, no, mira, sí, ara, sí, ara recordo. Que no coneixes, perquè segurament no tens antecedents previs, però que es posa davant d'una càmera i tu, quan trigues en veure si esto tira, esto da, o esto, joder, chico, es que...
Pues la veritat és que suposo que, bueno, que és pel temps que portes és molt ràpid.
Sí.
Vull dir, de seguida veus una persona funcionant. I també és veritat que millor la veus al primer moment, dius, ai, no sé, però veus que hi ha fusta, vull dir, que hi ha una mica treballat, la cosa funciona.
Hi ha gent que li té por a la càmera, que es posa davant d'una càmera i, venga, va, sí, que no ja els primers dies, sinó de forma general, dius, ostres, és que està cagada. I es nota molt a la cara?
Sí, es nota. El que passa que jo tinc més por, més de gent, el contrari. Vull dir, que es posa davant de càmera, que jo que te lo hago, que tal,
que... Sí, gent que se'n valentó.
Madre de Dios. Sí. Hi ha casos, vull dir que... Que, bueno, això està bé, tens confiança i ho fas, no?
Sí.
Però jo no conec, vull dir, la gent, ja et dic, la sort que he tingut de treballar amb gent són bèsties pardes de la comunicació.
I és... Amb una certa mili feta, no?
Sí. I et dona una solvència que continues admirant dia a dia, no?
Sí. És curiós. Suposo que això... passa en moltes ocasions, no? Al veure aquest primer pla de la persona, dius, bueno, sí, me la creo, compro. I a l'inrevés, no hi ha últimament, pel que veig, gent veterana de l'ofici, segons el teu criteri, que està massa pendent de mirar el monitor?
Sí.
És a dir, tu recomanes a un presentador, presentadora, que miri el monitor? És que a mi em molesta que s'estigui mirant constantment... Aviam si queda bé, si no queda bé... Això ho veig molt a Sálvame.
Sí.
I ho veig a altres programes. Dius, clar.
Bueno, jo és que el Sálvame el veig poc. Sí, evidentment, per feina tinc que mirar-ho de tant en tant.
Sí.
Llavors, no és gent professional, evidentment, molt professional, però sí que també viuen una mica de lo que diuen, de la imatge que donen...
Però en cada moment.
Ja. A mi no m'agrada. Vull dir, jo entenc que a vegades... En un programa, el presentador, sobretot si porta tot el programa, tot el pes del programa, tant miri, però no es mira amb ell. Molta gent mira el que està passant. Vull dir, si has canviat de plano, en aquest cas, si és el que ell vol, vull dir, va controlant una mica el producte. Vull dir, sobretot si ets presentador i a vegades, aleshores, també director.
Clar.
Vull dir, has de controlar tot una mica tot. Però sí que, amb aquest exemple que m'has posat, sí que és veritat que la gent... A mi no m'agrada, vull dir, perquè és que et distreu i, sobretot a l'espectador, jo crec que li dona no confiança. Vull dir, tu has de mirar a càmera, encara que tinguis un prompter i estiguis llegint, ha de donar la sensació de que tu estàs comunicant i estàs parlant directament a casa teva. Al sillón de casa t'està hablando ese señor. Vull dir, no que està pendent d'altres coses.
Em va dir una persona que sap molt de l'ofici, em va dir, tu has de fer veure... que en lloc de la càmera tens el teu millor amic i li expliques coses. Això és com acaba fluint la comunicació. Si no t'ho creus, es notarà.
Clar, és que tu has de... Bueno, pot ser molt professional i vendre coses que no creus, no? Però si tu fas un programa, tu tires endavant aquest programa amb tot convençut del que estàs dient.
Mm.
Vull dir, quan mires a càmera, evidentment no és un vidre... No és l'òptica, no és un senyor que hi ha darrere.
No, sí que és un vidre, sí.
Sí, és un vidre, però és que hi ha darrere, al final d'aquest vidre, hi ha una casa, hi ha una persona, que potser aquesta persona està de xatxar amb més gent o potser està sola i t'està escoltant. Vull dir, solament, potser et té a tu i està parlant, tu l'estàs parlant, no?
Mm.
Vull dir, sí que has de pensar que hi ha darrere, després de molts quilòmetres i tal, hi ha una televisió, hi ha una gent davant.
Saps què pensava jo fa anys? Fa anys, mira, diré fa 20 anys, ja tenim una edat, al ser 50, quan feia un late a TV3, que es deia Fent Amics, que m'ho vaig passar bé i vaig aprendre molt, amb el gran Jordi Rossell,
mestre.
I David, aquell que està en Moreno, no me'n recordo.
Sí,
Bueno,
David Javier, David...
Mm. Bueno, ja em sortia.
Sí.
Doncs sempre quan tornava a casa a la nit, quarts de dues de la matinada, anàvem al cotxe, jo vivia a Palau Solità i Plegamans,
sí.
I anava veient per l'autopista edificis amb llums d'habitacions enceses, i jo pensava, ostres, avui has estat allà, has estat aquella habitació, d'una cosa que es fa com a una mena de magatzem que acaba sent un plató.
Sí, sí.
Has estat aquella habitació, aquella altra, i no saps com t'acaba mirant la gent. Si acaba sent una teràpia, és a dir, els mil i un llenguatges de la televisió, no saps mai el que hi ha darrere.
No. Una teràpia sempre serà. Vull dir, perquè si t'estima, estarà fent teràpia, dient, aquest tio més maco i tal. Si no li caus bé, dirà, este tio, tal, I està traient alguna cosa que també serveix de teràpia. Vull dir, és la televisió ha de ser distracció i entreteniment. I si tu pots aportar, i tu ets primera línia de
televisió... Sí, primera línia de mar.
Sí. No, sí. Vull dir, estàs fent un gran servei. Vull dir, sigui per una cosa o per una altra. Poden criticar, però hi ha una persona darrere, el que et deia, vull dir, al final de tot hi ha una personeta que està allà, que t'està dedicant part del seu temps.
Sí, i que igual et necessita...
Sí.
Necessita la teva litúrgia, el teu discurs, la teva broma, el teu acudit, el teu llenguatge, per dir, ostres, ja he vist això, i en lloc d'una pastilla veig aquesta persona i a dormir.
Sí.
És allò que em deia el Sardà un dia, de diferència entre entretenir i... Ai, ara no me'n recordo, que tonto. Interès. Deia, quan feia el Cròniques, jo sé que això no t'interessa, però t'entretien.
Sí.
Jo sé que veure, estar 40 minuts amb Carmen de Mairena allà ballant a la taula principal del Cròniques Marcianes no t'interessa.
No.
Però t'entreté durant aquells 40 minuts i a tu t'han salvat la vida d'un divendres que no has pogut pagar el rebut de la hipoteca. És a dir, si a tu t'entreté, objectiu complet.
Això és...
És curiós, eh?
Això és màgic i la ràdio, potser, encara té més força amb això.
Sí.
Molta més força, perquè tu a la tele, vull dir, estàs davant d'algú que estàs mirant el realitzador t'està ensenyant tot el que vols que...
Sí.
Mira, però la ràdio sí que amb això és fantàstic, perquè tu estàs en qualsevol lloc, en qualsevol moment, pots estar al llit tranquil·lament amb els teus cascos, en un moment de relax i tal, i t'està servint, vull dir, és... sobretot aquests dies, vull dir, buscaves programes de dir, ostres, em distreu i tal, i sortir d'aquesta.
Diuen a l'APM, la televisió és cultura. Hi ha una mena de secció que és la televisió és cultura, i surten un famós, que li fan dir algunes frases d'aquelles pífies.
Sí.
La televisió és cultura, Juanji?
Sí.
Sí?
Ha de ser. Tindria que ser cultura.
Sí?
Vull dir, una cosa o una altra prendràs, encara que siguin coses que no has de fer. Vull dir, el que passa, clar, està tan diversificada que no pots... Per sort hi ha tants canals i per això...
Per sort.
Bueno, és el que tenim. Vull dir, per sort, perquè, clar, què prefereixes, dos canals?
No, en un documental.
I en otro Puente Viejo.
Tens raó.
Per almenys tinc la possibilitat d'escollir.
Sí. Jo, per exemple, hi ha coses que no acabo d'entendre, com la proliferació de canals de persones que presumptament endevinen el futur... que és un plano per un realitzador, és un programa supercòmodo.
Sí, bueno, suposo, sí.
No t'estresses, canvies de cadena i de vegades a les 10 de la nit hi ha 5 o 6 propostes de persones amb una taula circular amb dues espelmes que continuen rebent anys després desenes de trucades.
Clar, però això és la televisió és un vehicle pel seu negoci. Vull dir, no és...
És un vehicle, sí, però
clar,
és que la
no
gent,
és
hi ha gent que continua tocant.
No entenc. Home, sí,
no
entens el 806 o el telèfon que sigui, que això està donant calés.
Sí, però encara per què truca la gent? Si no han vist que no?
Bueno, doncs aquesta...
No.
Aquesta gent és la que no agafa la tele com cultura, vull dir.
Vale.
Jo tampoc ho entenc. Ho entenc des del punt de vista, evidentment, comercial, no?
Uns consumistes, sí.
Vull dir, tu necessites, que també és l'estimós que tinguis que deixar-te la pasta perquè un senyor, supuestamente,
sepa
el futuro, no? Vull dir, no, que si és cultura, és que és molt... Jo per mi sí, vull dir, però perquè la cultura està en cadascú, sapigui escollir el que vols veure.
I és un art, la tele?
Tindria que
això,
ser.
Això, Buenafuente, Buenafuente ho diu molt, eh?
Sí, 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 sí.
I tanto que és un arte. I tanto,
home,
sí, sí.
Tu, jo des del meu punt de vista, jo no dic que jo sigui artista ni molt més, sí. Però tu, d'algú que està sobre un paper, a base de canviar planos, de pujar, baixar músiques i tal, estàs fent una història. Vull dir, això potser està una mica molt a prop de l'art. Vull dir, de l'art audiovisual, si vol, no?
Sí, però és art audiovisual, clar.
Però tu, d'explicar una entrevista amb un tipus de planos, des del punt de vista de realització, a fer-ho d'una altra, vull dir, pot ser una bazofia o dir, ostres, que look i que rotllo tiene, no? Vull dir, veiem moltes entrevistes aquestes amb moviments de càmera i tal, que a vegades dius el mateix, no m'interessa el senyor que habla.
Sí.
Però, hòstia, està ben vendido, està ben envuelto.
Diu tonteries, però l'embolcall.
Sí, sí, sí.
És la forma.
Sí, sí.
És la forma.
És molt important.
És la forma. Tu creus que ja te l'escombraria?
Sí.
Sí?
Sí, sí. I no tindria que parlar de te
l'escombraria. No. I ràdio escombraria?
Suposo que també.
Sí?
Suposo que també. Jo és que a nivell de tele, bueno, què s'escombraria? Vull dir, jo tinc molt respecte, vull dir, per certs programes de cadenes que solament estan cridant i fan tertúlies a grito pelau i tal. Jo respecto, perquè tenen una audiència important...
És que són líders,
Sí, sí, totalment. Però per mi... No ho veig com televisió. No pot dir que sigui escombraria, vull dir, és un altre tipus de...
És entreteniment.
Sí, és entreteniment. Vull dir, se l'ha de posar una mica més d'amor als programes que siguin més... que tinguin un segell, no?
Sí. No t'imagines fer una altra feina, tu, Juanje?
No, és que no... Aquesta no la sé fer molt bé i altres...
No,
la veritat és que no. Perquè, a més, és una cosa que em ve des de petit. Vull dir que sí. Jo, per lo que sigui, jo recordo que als meus pares els deia si podíem subir per Miramar, que estaban los antiguos estudios de Televisión Española, por estar cerca de esa magia que yo veía en casa, que era la televisión. Pero yo recuerdo eso, y después recuerdo que jugaba a l'Escalestric, y en lloc de mirar-ho des de dalt, em posava a una curva, tombat, a veure com passava, i feia el plano. Llavors,
feia el plano amb els ulls.
Amb els ulls, clar. Vull dir, venia per la curva, a ras de tirar.
Amb l'Escalestric ja miraves el plano del cotxe.
Que després... te n'adones que el sentit el tens després.
Havia algo, que estava saliendo.
Sí, i ha sigut el meu objectiu. Després, vaig començar fent fotos, vaig des de baix i tal, i he pogut fer el que m'ha agradat. I no sé, és que no crec, ja no vull fer res més. Vull dir, ja amb 50s que estem, vull dir, per què canviar, no?
Sí, per què posar una botiga, una botiga de què viure. Sí. No cal.
No sabria.
No cal. És a dir, igual... tenies Escalestric, no tenies Ibertren, no? Per provocar.
També, sí.
També tenies Ibertren?
Sí,
també posaves l'ull quan passava el tren?
Sí. Okay. Sí. I veia així, i ja et dic que després, un dia jo pensant coses de petit, deia, hòstia, però si jo en aquell moment ja intentava veure què planos podia fer, no? Vull dir, són maneres, i dibuixava platós, i bueno...
Dibuixaves platós?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Explica.
No.
Sí, home, sí, clar que no, si ho acabes de dir.
O sigui, jo
dibuixaves platós. Què dibuixa el nen? Un castell? No, platós.
No, dibuixava, la meva il·lusió era estar en un plató de televisió des de petit. De fet, tinc un carnet del Club Infantil i Juvenil de Televisió Espanyola, que era algo que feien amb l'esperança que amb aquest carnet un dia pogués entrar a veure un programa de televisió. És així. I és que tots els records són relacionats amb aquest ofici, no? Mm. Llavors, ara em costaria fer qualsevol altra cosa, és que no...
Tu ara, si sembla que acabem tenint vacances, vacances, diguem-hi, alguns dies de no treballar,
sí,
diguem-ho així, ara, la nova normalitat és aquesta, no? No són vacances, això és no treballar.
Sí.
Vas a una platja, vas a un monestir... Mm. Una de les primeres coses que et fixes és... Jolín, quin bon lloc per descansar o quina foto tenim aquí.
Sí.
Sí?
Sí, jo la càmera la porto sempre a sobre.
Portes una càmera sempre?
Sí.
De què estàs de butxaca, que som...
Bueno, ara, malauradament, porto el mòbil.
Per què malauradament?
No, bueno, perquè després te n'adones que necessites... O sigui, normalment porto la càmera, però hi ha dies que dius, va, avui la deixo perquè m'enganxo amb ella i faig...
La càmera és el teu fetitxe? És a dir, és la teva càmera, la típica càmera que porta un turista enganxada al coll
bueno,
i que és...
Jo porto un parell o tres d'òptiques, vull dir...
Vale, vale. No és una càmera de butxaca d'aquesta.
No,
ja tinc una de butxaca que té no sé quantos píxels.
Clar.
No, és una càmera
sí,
càmera.
Sí, sí, sí. Sí, perquè és que, a més, és una mica enfermizo el tema. Jo surto i si estic fent fotos amb la mente, no? Dic, hòstia, mira, sí, tal sí, qual. Sí. Que després no serveixen de res. Vull dir, queden a l'ordinador, les passo o ni les vuelco.
Fes una expo digital.
Sí.
Sí, jo sí. Sempre sí. Fes una expo digital.
Sí.
Escriptor digital del realitzador d'Hormiguero, Juan Gregorio.
No, però necessito portar-la. Vull dir, vas passejant pel camí, pel poble, vull dir, sale una superluna i tal, hòstia, tens el mòbil i ja no tengo el teleobjetivo per fer la luna. Tal. Llavors és una mica... Això suposo que deu tenir un tractament, eh? També t'ho dic, perquè...
Unes pastilles.
Algo.
Sí, sí.
I ho agrairia perquè és que a vegades t'hi amargues.
Realitzadil.
Unes
píndoles que serveixin d'auxili per la persona que, bueno, està passant malament.
Sí, a vegades sí.
Però compensa, que és el que diem sempre. Bueno, compensa.
Sí. Sí, sobretot si, home, sobretot si vas, a vegades dones un passeig sol, completament tal, i jo em quedo flipat, doncs, fas aquesta foto, paro, respiro, és també una teràpia dintre de que és una part de, potser, lligada a la feina, no?
Quines coses de la feina acabes traspassant a la vida personal? És a dir, estàs fent uns macarrons a la 2?
No.
A la 1, no?
No. Això sí que ho tinc diferenciat, sí.
Ah, sí?
Així com el tema de portar la càmera és una qüestió tal, una cosa és la vida privada i una altra és la feina. Vull dir, a vegades sí que potser t'entra de l'espit que portes, la inèrcia que portes, vull dir, arribes a casa i arribes amb un... Però per això necessites tenir, com en deia moltes vegades Jordi González al Vitamilla, el temps de descompressió, no? Vull dir que tu estàs fent el programa, acaba i surts, bueno, amb mil pulsacions. Llavors necessites un temps d'anar a casa, vull dir, si te pots fer el camí una miqueta més llarg, que potser, per anar descomprimint i arribar a casa, per prendre't el colacao i anar-te a dormir.
Quina és la persona, busco noms només en positiu, que t'ha sorprès molt positivament aquesta feina?
És que són moltíssims. Vull dir, Flo, per exemple...
Flo.
Sí, ha sigut una persona...
Florentino Fernández,
que ja més o menys el coneixies de les tonteries que feia, però després...
Va fer tonteries les justes.
Sí, total. Sí. Però era un tio que es va portar el seu ordinador a la feina per fer els seus muntatges. Vull dir, era molt curiós que tu estaves a punt d'entrar en el programa i ell s'estava fent vídeos, li picaves a la porta i li deies, Flo, entrega'm el vídeo que no llegamos. I després es posava a presentar al programa. Ernesto Sevilla també és
una persona... Ernesto Sevilla,
amb l'última experiència en Capítulo Cero.
Una sèrie de Movistar.
Una sèrie de Movistar produïda per el 7 i Acció de l'Hormiguero. S'han fet una sèrie de capítols i dues temporades... I és un tio que no és solament el còmic i monologuista, que potser el veus.
Que hi ha darrere.
És un superdirector, és un coco.
Ah, sí?
Sí. Jo vaig estar treballant amb ell, pues, una mica parlant de quins planos anaven a la sèrie i tal. Mm. El tio tenia superclar, vull dir, no l'has de dir res, vull dir, és un tio... jo crec que és un director molt... Serà molt important, perquè el tio té una capacitat de dominar la imatge, sap com es mou la càmera. Vull dir, clar, jo pensava que era, pues, això, el monologuista molt brillant i molt intel·ligent, evidentment, però hi ha una part de direcció molt important.
Tu, amb l'excusa, i si em permets, Juanje, amb la tonteria de l'ofici, has viatjat molt.
Sí.
Molt és molt.
Bueno,
has cruzado el charco.
Vale, sí.
Has viatjat per tota Espanya, mitja Europa. Hem viatjat junts a diferents ciutats d'Europa.
Berlín.
Sí. I això comporta hores de dormir, hores de convivència, hores a restaurants.
Sí.
Digue'm un lloc... En aquest cas, el plat més espectacular que tu estiguis pensant, no a dia d'avui, però sí últimament, que diguis, ostres, tant de bo pogués anar a aquell lloc a fotre'm aquelles... I amb ties, amb filles. Ha d'haver-hi un lloc, ha d'haver-hi un lloc.
És que ja, mira, per sort...
O tres, o sí.
No, m'agrada d'entrada, m'agrada molt menjar, la gastronomia sí, sí. I tal. Vull dir, m'agrada provar de tot. Llavors, hi ha molts llocs. És que a cada lloc et diria, d'aquest lloc, aquesta cosa, d'aquest lloc, aquesta altra. Sí. Vull dir, últimament vaig estar l'any passat a Tòquio, amb el Monaguillo.
Ah, sí? Sí.
Vam fer un viatge allà per fer un reportatge per l'Hormiguero. Sí. I vam trobar un lloc que és un menjar que es diu Sabu-sabu.
Sabu-sabu?
Sí, que posen dos calditos, vull dir que escollissis si és més picant o no, sí. I et porten, vas demanant, pues hi ha pernil, hi ha xampinyons i tal, i tot ho poses dintre del caldito este. I llavors tu menges com si fos una barbacoa, però amb caldo, no? Mm. Llavors és molt divertit. Jo això ara és que me'l fotaria ara mateix.
Sí? Sabu-sabu?
Sí. Sí, sí, és impressionant. I després a qualsevol lloc. És que m'agrada molt menjar.
Hem començat parlant de vins, bé, de vins, d'un vi, Jean León, quines bodegues, i acabem parlant d'àpats, de menjars. Juanje, ha estat un plaer i un honor que hagis vingut aquí als 50ers.
Jo t'ho agraeixo
molt. Tu ets 50er?
Jo soc 50er, sí.
Bé. Dius que no? Has posat una cara com dient 50er?
Perquè estic al límit d'altra cifra. Val, no diré si amunt o avall.
No ho diguis.
No ho dic.
Que quedi en misteri. Un plaer, Juanje, gràcies.
Gràcies a tu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Ahora yo, que vine a ser el mundo,
que mi latido es tuyo. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Ahora yo, cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del País dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeixo tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda. I compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Empreses solidàries. Un reconeixement de Cinquenters, de Ràdio Estel, a les empreses que mostren la seva solidaritat amb la pandèmia que estem patint. Paloma Cabral, bon dia. Buenos días, Paloma.
Bon dia, buenos días a todos.
Buenos días, Paloma. Paloma Cabral es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de McDonald's.
Es
correcto. Muy bien. Bueno, dentro de las muchas o pocas acciones, de las acciones que están haciendo diferentes entidades, empresas e instituciones, McDonald's ha hecho una bastante empática y que nos llena de orgullo. Prefiero que me la expliques tú porque yo igual me equivoco, Paloma.
Muchísimas gracias. Sí. Espero, ante todo, que estéis todos bien, porque es lo más importante en estos momentos. Bueno, generalmente es lo más importante, cuidar de la salud.
Exacto.
Pero ahora incluso toma un poco más de relevancia. Uh-huh. Pero bueno, como os comentaba, como hablabas antes, son momentos difíciles para todos. Pero nosotros como marca tenemos una misión muy clara, y es estar siempre cerca de la sociedad. Y especialmente en estos momentos y sobre todo cerca de aquellos que más lo necesitan. Uh-huh. Y aunque tenemos todos nuestros restaurantes cerrados, eso no implica que no podamos estar ahí. Y como todos estamos haciendo, ayudar en la medida de lo posible. Por eso, desde que empezó esta crisis sanitaria, pusimos en marcha una serie de acciones y una operativa muy concreta para donar alimentos a aquellas familias que más lo necesitaban. Uh-huh. Es un verdadero honor y un orgullo decir que a día de hoy hemos donado 129 toneladas de alimentos, tanto a través del Banco de Alimentos como de Cáritas a nivel nacional.
Perdona. ¿Me has dicho 129 toneladas?
Así es. Madre 129 Dios. Toneladas de Madre alimentos, Dios. De productos frescos, de leches, lácteos, zumos, frutas, verduras, es decir, en todo lo que hemos podido donar, definitivamente.
Bueno, esto no deja de ser acciones de RSC, que están muy bien, pero que las empresas pueden hacer o que las empresas no pueden hacer. Hablábamos la semana pasada, Paloma, si me permites, uh-huh. con un representante de Mercadona, director de Relaciones Institucionales de Mercadona en Barcelona, y yo le comentaba, digo, bueno, estas son acciones que podéis hacer y podéis no hacer, porque vosotros sois una empresa privada y hacéis con vuestros beneficios, a los accionistas le dais si queréis o no queréis. Y hay un montón de acciones como estas, o quizá no tanto montón, que destináis a ayudar. Esta palabra que en estos días adquiere y cobra mayor interés, ayudar, ayudar. Y, caramba, la de gente, el otro día pasé por aquí, por Barcelona, en una plaza, se llama Plaza Virrey Amat, había una cola tan grande, digo, ¿pero esto qué es? Bueno, gente pidiendo comida al lado de una parroquia para necesitar del día a día. Me parece tremendo.
Yo creo que más que la oportunidad de colaborar es una obligación. Forma parte, para nosotros en McDonald's, forma parte de la cultura de la compañía, y eso sí lo puedo decir con voz muy alta.
Sí.
Nosotros colaboramos de forma habitual con Banco de Alimentos y Cáritas, no solamente en esta situación de emergencia sanitaria, sino que es una labor que llevamos a cabo, sí que es verdad, que de manera más silenciosa a lo largo de todo el año. Sí. Porque sí que es cierto, y eso lo puedo garantizar, que en McDonald's tenemos un compromiso muy alto con la ayuda a los demás y a los más necesitados. No solamente desde el punto de vista de colaborar con Banco de Alimentos o Cáritas, como ya hablado anteriormente, sino que nosotros llevamos más de 30 años operando con la Fundación Infantil Ronald McDonald, que donde ponemos casi todos los esfuerzos en materia de responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Y te puedo decir que todos los que formamos parte de la compañía estamos muy comprometidos con este tipo de oportunidades que colaborar. Sí.
Ahora que hablas, Paloma, de compromiso, y ahora que hablas de momentos cercanos a la emotividad, tengo entendido que ayer inaugurasteis la cocina de un restaurante para hospitales y tú me cuentan que te emocionaste mucho y te quedaste un poco incluso hasta tocada por la situación que viviste.
Hombre, a ver, ayer tuvimos la oportunidad de trabajar en la cocina del restaurante que tenemos cerca del Hospital de la Paz en Madrid, que hemos abierto la cocina solo y exclusivamente para dar servicio a los profesionales que trabajan en el hospital.
Sí.
Y fue un verdadero placer sentirte útil. Yo creo que Y es muy agradecida a la compañía por darme la oportunidad de, como decía antes, de sentirme útil, de colaborar. Porque aunque todos durante esta crisis hemos colaborado estando en casa, que es la mejor forma que hemos tenido de colaborar.
Exacto.
Y que hemos cumplido desde la compañía, te puedo asegurar a todos los empleados a rajatabla, ayer tuve la oportunidad de salir después de 42 días encerrada en casa.
Madre de Dios.
Sí, así es, calma. 42 días completos, desde el día 12 que se instauró el estado de alarma. Porque creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Sí.
O ha sido nuestra responsabilidad y sigue siendo nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y como te comentaba, yo tuve la oportunidad de ir a trabajar al restaurante.
Sí.
Y a colaborar en la preparación de menús junto con otros compañeros, y fue una experiencia extraordinaria. El restaurante está operando con voluntarios de McDonald's.
Sí.
Es decir, que todos los que estamos ahí no somos expertos, no todos éramos expertos en cocinas, pero sí todos somos expertos en colaborar.
Y días como los de ayer, si me permites, Paloma, sales, iba a decir trabajo. Bueno, es un trabajo y a la vez no es trabajo. Sales de tu compromiso, más que trabajo, especialmente días como ayer. Disculpa, con un subidón, con una sensación de sentirte útil, como tú decías, porque estamos en casa, confinados, tú conectas al televisor, ves noticias y ves hospitales, ves bandejas de comida, y caramba, estas bandejas no aparecen solas, no hay un botón mágico donde alguien del hospital dice, dame bandejas de comida. No, no, estas bandejas se deben preparar, y a partir de aquí la manufacturación pues se interviene en algún momento, el género humano tiene que estar allí para decir, bueno, hay que colocar estos bocadillos, estas hamburguesas, por cierto, me encantan, estas bebidas, etcétera, etcétera. Claro, el subidón, te entiendo perfectamente, porque es verdad que en algunas ocasiones hemos colaborado en situaciones semejantes, ¿eh? El subidón que tienes cuando haces acciones como esta son para llegar a casa, hombre, no comparado, no sé, a los del personal sanitario, porque están allí día a día jugándose la vida y salvando vidas, pero muy semejante, Paloma, muy semejante.
Totalmente, y hay que poner en valor no solamente el trabajo de los profesionales sanitarios, sino de todos los que hacen que el hospital funcione. Como tú decías antes, los cocineros, el personal de mantenimiento, de servicios, desde los curadores hasta los jefes de departamento médicos, es decir, absolutamente todo el mundo que trabaja en el hospital. Y para ellos y por ellos hemos abierto las cocinas, porque son todos los que hacen posible que cuando un enfermo, un paciente llega al hospital, pueda ser atendido correctamente.
Paloma Cabral es la directora de Relaciones Institucionales de McDonald's. ¿Cuántas visitas os debemos todos? ¿Cuántas ganas de hincarle el diente a esta hamburguesa? Mil gracias, Paloma, por tu presencia en Radio Estel.
Muchísimas gracias a todos vosotros y queda pendiente que nos comamos una juntos cuando volvamos a recuperar esa nueva normalidad.
Por mi parte serán dos, incluso tres. Un beso, Paloma, gracias.
Un beso, un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego.
Bé, família, doncs aquí ho deixem amb el nostre himne del Sweet Caroline. Tornem demà, dimecres, a un nou programa de Cinquenters. Adéu, gràcies. But then I know that it's growing strong. Wasn't the spring. Spring became the summer. Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, times never seem so good. Now I look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, me and you. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding? Touching wall.
Are you gonna sing it with me or what?